Són les 8 del matí. Bon dia des de Pals.
Supermatí, de dilluns a divendres, de 8 a 9.
Arriba un nou capítol de la sèrie política Empordà Off Cards. Avui, el rei destronat, l'encara alcalde de Palafrugell, Juli Fernández, farà una roda de premsa en la que s'espera que doni la seva visió del que ha passat en els darrers 10 dies i crec que tot just ara comença a assimilar. Després de maniobrar, segons algunes veus, per trencar el pacte que tenia amb el PDeCAT i mantenir l'alcaldia fins a les properes eleccions del 2019, el seu exsoci ha fet una aparició estel·lar en forma de pacte amb el grup a l'oposició i ha saltat la cadira d'alcalde. Doncs bé, avui Fernández dedicarà una bona estona a desfogar-se i a presentar la seva obra de govern, presumiblement acompanyant-se d'un document notarial que pretén avalar la feina feta i explicar quin és el seu model de poble i quin era el seu projecte que finalment no podrà culminar. Al meu entendre, seria un error aprofundir més en les acusacions de transfuguisme o de deslleialtat cap als seus antics socis de govern que han anat surant des de ja fa uns dies. En primer lloc, perquè aquestes acusacions fetes recentment bé es podrien haver fet també fa uns mesos i en canvi no va ser així. I en segon terme, perquè davant la roda de premsa que Esquerra i PDeCAT faran demà per explicar el seu projecte i sobretot el del ple extraordinari de la setmana vinent que farà efectiu el canvi de govern, l'única bala que a la recambla, que sembla que podria... sembla que podria passar justament per la reivindicació de la feina feta i sobretot amb la directa posada cap a les eleccions del 2019. En qualsevol cas, més que House of Cards, tot plegat cada vegada s'assembla més a Joc de Trons. Són les 8 del matí i 2 minuts. Esteu escoltant el Supermatí, transmet Ràdio Capital de l'Empordà en connexió amb Extra FM, Costa Brava i Ràdio Bisbal.
Supermatí amb en Miquel 40.
I com sempre, també amb en Martí Seguer, amb qui comencem repassant la previsió del temps, Martí.
Bon dia, Miquel. El dia d'avui el tindrem força ennuvolat, encara que això, amb el pas de les hores, anirà millorant per donar-nos més estones de sol. Les temperatures es mouran entre els 24 graus de màxima i els 14 de mínima. Divendres, un temps en conjunt assolellat i dissabte també força similar.
Temperatures més que agradables màximes, però ja també temperatures més que agradables. Per aquesta hora del matí tenim 13 graus positius a Torroella, els trobem a Sant Feliu de Guíxols, a Pals, a Santa Cristina, a Albons, a Monells, a Palafrugell i a Platja d'Aro. I per cert, parlant de Platja d'Aro, avui al Supermatí, Joan Giraut, l'alcalde de Platja d'Aro. Comencem! I com sempre, comencem amb el repàs a les notícies de casa nostra. Per fer-ho tenim a punt a la Sílvia Pedret i en Toni Selles. Toni, bon dia.
Hola, molt bon dia.
I a la Sílvia, com dèiem, comencem amb el repàs informatiu de la jornada d'avui.
Tot el que necessites per estar al dia, al Supermatí.
El jutjat admet el contenciós pel xalet al Golfet i adverteix a l'Ajuntament que el multarà si no li aporta l'expedient, Toni.
El jutjat contenciós de Girona ha admès a tràmit el recurs interposat per la plataforma Salvem el Golfet contra el xalet de luxe que s'està construint a la cala del Golfet de Calella de Palafrugell. L'entitat reclamava la nul·litat de la llicència d'obres i que es deixi sense efecte el pla de millora urbana de la zona. El jutjat no ha rebut l'expedient que va demanar a l'Ajuntament i el termini ha vençut. Per això li ha fet arribar una segona reclamació i l'adverteix que el multarà si no ho fa.
L'alcalde Juli Fernández afirma que el tràmit s'ha endarrerit per raons administratives perquè es va decidir contractar un advocat extern per dur la defensa jurídica. Amb tot, assegura que l'expedient entrarà al jutjat aquest mateix dijous. De moment, el promotor del xalet de luxe encara no n'ha sol·licitat la llicència de primera ocupació. Salvem el Golfet sosté que el xalet de luxe acumula nombroses irregularitats i posa com a exemple la manera com es va autoritzar l'obra o la manca d'informes preceptius. L'associació vol que el jutge declari nul el pla de millora urbana que Salvem el Golfet interpreta com una maniobra ad hoc que ha permès augmentar la edificabilitat, l'ocupació i l'alçada de la parcel·la on es construeix el xalet. L'associació acusa l'alcalde d'haver donat un tracte especial al promotor i li retreu que no hagi complert els requeriments de la Direcció General d'Urbanisme ni les recomanacions del síndic de greuges.
Les 8 i 4 minuts inauguren el nou centre d'atenció d'atenció primària de Platja d'Aro.
El conseller de Salut, Antoni Comín, ha inaugurat oficialment aquest dimecres el nou CAP de Platja d'Aro, que es va posar en marxa fa un mes. Està integrat dins l'àrea bàsica de salut de Sant Feliu de Guíxols i pot atendre unes 8.000 persones. El nou centre ha suposat una inversió de més de 2,3 milions d'euros finançats pel Servei Català de la Salut.
Hi treballen 5 metges de medicina familiar i comunitària, un pediatre i 6 infermeres, a banda del personal administratiu i de suport. El nou centre d'atenció primària suposa un increment de l'espai assistencial amb l'objectiu de millorar la qualitat de l'atenció als usuaris i les condicions dels professionals. Són prop de 1.500 metres quadrats en dues plantes, compta amb 14 consultes, 3 per medicina de família, 3 per infermeria, 2 per pediatria, 5 polivalents i una per cirurgia menor i cures complexes. També disposa de 6 consultes per l'atenció continuada. A més, hi ha una àrea d'admissions, zona de treball i de descans per al personal, magatzem, vestuaris, dutxes i lavabos.
Són les 8 del matí i 5 minuts. No seguim de marxem de l'àmbit mèdic perquè a l'Estartit també inauguren un nou consultori.
El centre assistencial, situat al centre de la vila i a pocs metres de l'antic, disposa d'una superfície de mig miler de metres quadrats en una sola planta, el doble que l'anterior equipament. L'equip d'atenció primària de l'Estartit el formen 2 metges de família, 2 infermeres i un pediatre, a més del personal administratiu i de suport. Durant l'estiu, el centre comptarà amb un equip de reforç format per un metge, una infermera i una auxiliar administrativa.
El nou centre disposa de 8 consultes, 4 per medicina de família, 2 per pediatria i 2 per l'atenció continuada. A més, hi ha una àrea d'admissions, zona de treball i de descans per al personal, magatzem, vestuaris, dutxes i lavabos. El president de l'entitat municipal descentralitzada de l'Estartit, Genís Dalmau, destaca a Ràdio Capital que el nou CAP és un pas més perquè el poble disposi dels equipaments necessaris perquè la gent pugui viure-hi tot l'any.
En tot cas, aquests equipaments que he citat, hi ha molts ajuntaments que ja fa anys que els tenen. Bé, a l'Estartit han arribat més tard, benvinguts siguin, i estem encara doncs amb equipaments bàsics i necessaris per a la gent que vol viure en l'Estartit, doncs que ho pugui fer amb el màxim de serveis possibles dintre de les nostres possibilitats.
En aquest sentit, Genís Dalmau destaca també l'escola Bressol que ha posat en marxa aquest curs, o els projectes que es tiraran endavant els propers mesos, com la nova biblioteca de l'Estartit o l'espai Medes.
Les 8 del matí, 7 minuts. Begú impulsa la recollida selectiva dels residus vegetals.
Un conveni de l'Ajuntament amb el Consell Comarcal comportarà la distribució de 24 grans contenidors al municipi per fomentar i facilitar la recollida selectiva dels residus vegetals. D'aquesta manera, el consistori vol fer front a les dificultats que suposa un municipi com Begú, amb molts habitatges unifamiliars amb jardins, especialment a les urbanitzacions.
L'objectiu és impulsar la recollida selectiva perquè després els residus vegetals puguin ser tractats per l'obtenció de compost o biomassa. Per poder executar el servei, el Consell del Baix Empordà ha contractat una empresa que se n'encarregui. La freqüència del buidatge serà quinzenal, encara que en èpoques de major necessitat o per avís de l'Ajuntament, aquesta freqüència pot ser setmanal. El cost del servei serà de 50 euros per cada tona de restes vegetals recollida i de 10 euros al mes en concepte de lloguer de cada contenidor. El pagament es farà semestralment.
Perdó, ara sí, en marxa la campanya Rasca l'Unça a Palafrugell.
Les parades dels mercats de la fruita i verdura, el de la carn i el del peix, reparteixen les butlletes Rasca Rasca. La campanya, que s'allargarà fins al 4 de juny, és una iniciativa per atreure més visitants i compradors. Els clients poden guanyar diversos premis gràcies a la implicació del teixit comercial i turístic de la vila.
Hi ha premis de diferents categories que van des de nits d'hotels i entrades al Festival de Música de Cap Roig fins a descomptes en comerços, esmorzars de franc als voltants del mercat o promocions per anar a fer un vermut als locals especialitzats de la vila. Ja fa 6 anys que es va iniciar la campanya Rasca l'Unça, que s'articula al voltant del mercat municipal en les seves 3 vessants. En aquesta edició s'ha recuperat una categoria, l'Unça Obsequi, en què el premi té relació amb la conscienciació sobre el malbaratament alimentari.
Són les 8 del matí i 9 minuts, acabem.
Supermatí.
Palamós Terra de Mar ofereix navegar fins a les Illes Formigues.
Aquest cap de setmana se celebra l'onzena edició del Festival Palamós Terra de Mar. És un certamen que proposa un conjunt d'activitats relacionades amb el mar, la seva cultura, el seu patrimoni, la gastronomia i les tradicions.
Aquesta edició té per objectiu posar en valor la natura i el paisatge litoral. Per això els visitants podran fer recorreguts marítims en diverses embarcacions. Una d'elles és el catamarà Atlàntida amb una capacitat de 250 persones que farà trajectes d'uns 45 minuts pel litoral i arribarà fins a les Illes Formigues. El Festival Terra de Mar també inclou regates i competicions nàutiques, una fira de productes mariners, iniciació a la vela i al caiac, tallers i una mostra d'oficis del mar.
Gràcies, Toni, i gràcies, Sílvia. Són les 8 i 9 minuts. I recordeu, com sempre, que si voleu estar al dia de tot el que passa al Baix Empordà, podeu fer-ho de manera constant i actualitzada a través del nostre portal de notícies.
Tota l'actualitat de l'Empordà és a radiocapital.cat. Les notícies més pròximes, l'opinió dels experts, els sons i les imatges per saber tot el que t'envolta. Són a radiocapital.cat. Ràdio Capital és molt més a internet. Sempre que vulguis, radiocapital.cat.
La ràdio de l'Empordà.
I a les 8:10 anem al repàs de la informació general. Dani Cortés, bon dia.
Molt bon dia, Miquel.
Ampliem la informació amb tot el que passa a la resta de Catalunya, Espanya i el món. L'exministre d'Exteriors es confessa. Volia suspendre l'autonomia de Catalunya per evitar el 9-N, Dani.
L'exministre José Manuel García Margallo ha revelat que va proposar aplicar l'article 155 de la Constitució per evitar el 9-N. També va plantejar posar els Mossos a les ordres del Ministeri de l'Interior durant 24 hores. I què recomana fer ara? Doncs impedir-ho igual.
Si usted estuviera en l'executiu de Rajoy, volvería a recomendar lo mismo que recomendó el 9-N?
Lo está preguntándome si yo aceptaría que se celebrase un referéndum de acuerdo y que en desacuerdo con lo que dice la Constitución y las leyes. Por supuesto que que aconsejaría que se hiciese todo lo posible para que eso no se celebrase. Para mí el Estado de Derecho es capital.
A més d'això, creu que s'hauria d'iniciar una negociació per reformar la Constitució, blindar els drets lingüístics dels catalans i millorar el sistema de finançament.
M'agrada la frase, para mí el Estado de Derecho es capital. Ergo, nosaltres, capital, aquesta emissora, som Estado de Derecho. El Tribunal Constitucional anul·la la llei de consultes del tripartit.
És la part de la llei de l'any 2010 que permetia convocar referèndums de caràcter autonòmic. A més, el Tribunal Constitucional també ha anul·lat el comissionat per la transició nacional catalana, la preparació de les estructures d'estat i el pla d'infraestructures estratègiques i també altres previsions amb les que el govern es prepara per la possible independència.
Les 8 del matí i 12 minuts. Preacord entre la Generalitat i les entitats socials per la renda mínima garantida.
La renda garantia de ciutadania serà de 664 euros. El màxim que podrà obtenir cada família és de 1.200 euros. Hi ha unes condicions per rebre-la. Per exemple, és el cas de les famílies monoparentals, que tinguin una feina a temps parcial, però que no arribin als 664 euros de sou.
I l'administració de Donald Trump va d'escàndol en escàndol.
I aquest és dels grossos. De fet, hi ha qui el compara amb el cas Watergate. El president dels Estats Units ha fet fora el director de l'FBI, James Comey. Això és important perquè no és gaire normal que el president faci fora el director de l'FBI. Molts ho consideren una intromissió il·legítima. Es sospita que l'han fet fora perquè estava investigant les relacions de Trump amb Rússia per guanyar les eleccions. Segons sembla, les investigacions estaven arribant a bon port.
Les 8 i gairebé 13 minuts, seguim. La delegada del govern a Madrid, imputada per frau pel cas Merck a Madrid.
La justícia ha acceptat la querella de la Fiscalia i investigarà la delegada del govern espanyol a Madrid, Concepción Tancausa, per un cas de quan ella era regidora de l'Ajuntament el 2013. La investigarà a ella i 15 persones més del Consell d'Administració de Merck a Madrid en el moment de l'operació denunciada. Merck a Madrid era una empresa que tenia participació pública.
I acabem presó pels dos presumptes jihadistes detinguts a Catalunya.
Els dos detinguts, un a Badalona i l'altre a Salou, mantenien contactes habituals amb els altres arrestats a Espanya per pertanyer al Daesh. També amb membres destacats d'aquesta organització terrorista situats a Síria i Iraq. De fet, volien viatjar-hi per combatre, segons han informat, fonts del Ministeri de l'Interior.
Les 8 i 14, gràcies, Dani Cortés. Aquí acaba el repàs a la informació. I com sempre, després de repassar les notícies, el que fem és repassar la cultura. O més que repassar la cultura, repassar les principals activitats en l'àmbit cultural, lúdic i festiu.
Supermatí, el programa que desperta l'Empordà.
I ho fem amb en David Parreño i comencem amb una obra de teatre, La teoria del riure, David.
Bon dia, Miquel. Avui tenim teatre al claustre del convent de la Bisbal. A 9:45 de la nit, la companyia Claret Clown ens porta aquesta obra que protagonitza un professor excèntric amb una teoria del riure.
Nou concert a Cas Romaguer a Sant Feliu de Guíxols.
Des de Montpellier ens arriba la banda de jazz Gru Gru. Actuarà a la taverna Cas Romaguer de Sant Feliu de Guíxols avui a les 9 del vespre.
I acabem a Calonja, acabem amb una presentació literària.
En concret, es presenta el llibre Muses de l'Educació Viva, de Sara Cerdán Massip. Es presentarà avui a les 6 de la tarda a la Biblioteca Pere Caner de Calonja. I en una altra biblioteca, la de Begur, a les 5 de la tarda hi haurà Hora del Conte amb Olga Cercós.
Un quart de 9 del matí, esteu escoltant el Supermatí, esteu escoltant Ràdio Capital de l'Empordà. I després de la cultura, avui, en el cas d'avui, seguim amb cultura, però anem al comentari. I en la seva edició d'avui, el comentari li posa en Marçal Lladó. Marçal.
La vida anava en sèrio, però això no ho descobreixes fins que és massa tard. Aquesta podria ser la tesi final de la literatura de Jaime Gil de Viedma. El poeta rep aquests dies un homenatge al Teatre Lliure amb Les persones del verbo, un espectacle que pren el nom de l'antologia completa de la seva obra poètica. El director Joan Uller ha construït una autobiografia narrada en tres veus, des de tres edats, que encarnen Ivan Benet, Pep Moner i Mario Gas. Ho fa a través de retalls, poemes, memòries, converses, tot d'elements que permeten apropar-se al món de Gil de Viedma des d'un prisma ampli. Com a poeta, sí, però també com a executiu, com a amant, com a amic, explorant sobretot la seva relació amb la paraula, marcada ja per l'ús que se'n feia a casa seva, tal com ell explicava perfectament, amb aquestes paraules. Yo, de cuando era chico y adolescente, recuerdo que en mi casa se hablaba mucho y bien. Se hablaba para entretener y de una manera deliberada, para producir un efecto estético. Tot i ser barceloní, Jaime Gil de Viedma estava profundament lligat a l'Empordà. Va viure els seus últims anys a Ultramort, un espai de retir que li va inspirar alguns versos al recull Poemes Pòstumos. Una casa desierta que yo amo, a dos horas de aquí me sirve de consuelo. Me asomaré callado a ver el día, contento de estar solo, con la vida bastante.
El comentari d'avui de la mà d'en Marçal Lladó. Un quart i dos minuts de 9 del matí. I ja tenim en línia l'alcalde de Platja d'Aro. D'aquí a res, d'aquí a mig minut, parlem amb ell, el senyor Joan Giraut.
L'actualitat de l'Empordà és el Supermatí. De dilluns a divendres, de 8 a 9, estaràs més al dia de tot el que passa al teu voltant. El resum de les notícies més importants, comentaris d'opinió de personatges destacats de casa nostra, entrevistes amb els protagonistes de la notícia i el repàs a l'actualitat general perquè no te'n perdis cap detall. Tot el que necessites per estar al dia al Supermatí. De dilluns a divendres, de 8 a 9, a Ràdio Capital. I sempre que vulguis, a radiocapital.cat.
Alcalde de Platja d'Aro, senyor Joan Giraut, bon dia.
Hola, molt bon dia.
Tenim sobre la taula molts aspectes que volem comentar sobre l'actualitat del municipi amb l'alcalde. Abans, però, fem una prèvia amb en David Parranyo. David.
Ahir es va inaugurar oficialment el CAP de Platja d'Aro, un espai amb capacitat per atendre unes 8.000 persones. Tot plegat arriba una setmana abans que el ple voti una ordenança per les flash mobs a les portes d'una nova temporada turística. Aquests són només alguns dels temes que afecten l'actualitat del municipi de Castellplatja d'Aro i que volem repassar ara amb el seu alcalde, el senyor Joan Giraut.
Senyor Joan Giraut, com es presenta la temporada? Com ho tenen ja?
Bé, doncs els inputs que tenim són bons. Aquestes darreres setmanes, des de Setmana Santa, doncs el temps també ha acompanyat com arreu, i la impressió per una destinació turística de platja, bàsicament, familiar, comercial, lúdica, doncs en totes les seves vessants s'ha vist amb un moderat optimisme.
Dèiem a la prèvia, la setmana que ve el ple hauria d'aprovar una ordenança, aquesta ordenança sobre flash mobs al municipi. Quines són les claus d'aquesta ordenança?
Bé, en realitat el plantejament és que O sigui, tolerància zero a que a través d'unes manifestacions d'aquest tipus que en realitat no tenen cap finalitat de fer mal, per entendre'ns, però després es pugui convertir en un problema, com vam veure, i després també s'ha anat repetint situacions similars d'alarmes doncs que no tenien una justificació terrorista, que és el que està, diguéssim, molt ancorat a la mentalitat de tothom, sinó que després aquestes situacions que a vegades poden venir de bretolades o a vegades doncs de temes que des de l'Ajuntament no s'han controlat, doncs puguin produir danys a persones o a béns.
Mm-hmm. Senyor Giraut, en una cosa com aquesta, on es fixa la vara de mesurar allò? Què és el que marca el límit entre la llibertat de poder fer activitats al carrer, com aquesta flashmob, a priori, sense mala fe, i les activitats, diguem-ne, d'alteració de l'ordre públic? Regular-ho en excés no significa admetre que, diguem-ne, el terrorisme, en el sentit psicològic de la paraula, ha guanyat la batalla?
Bé, jo penso que no, o en qualsevol cas no seria lo prioritari. Lo prioritari, havent viscut l'experiència, el plantejament de que una situació de que un grup de persones en un moment determinat fent fressa provoquin, diguéssim, una situació, una espiral que algú comença a plantejar perquè li ha fet por, o altres casos podrien estar provocats, doncs s'ha vist, i em refereixo al que va passar a Andalusia, a Sevilla, doncs que estigui mig organitzat, sense, en plan bretolada, sense entendre bé les conseqüències, llavors això, d'alguna manera, l'Ajuntament, el que pretenem amb aquesta ordenança és que quan es vulguin fer coses d'aquestes, doncs passin per l'Ajuntament, l'Ajuntament, doncs els serveis tècnics i policials, doncs ho estudiïn bé, i aleshores, doncs, i si és que es tingués que autoritzar, doncs, perquè tampoc volem ser tan intervencionistes, volem que la gent s'ho passi bé també, però de vores amb uns determinats controls o correctors que puguin evitar, insisteixo, aquestes situacions doncs que vam viure aquí en el poble, i que realment quan després reposadament penses el que hagués pogut arribar passant, no li podem donar una segona oportunitat.
Mm-hmm. Senyor Giraut, canviem de qüestió. Deixi'm que li posi un tall de veu del cap de Costes de Girona, el senyor Jordi Planella, al voltant del tram de Camí de Ronda que passa pel seu poble.
Ja el tenim també a punt. Aleshores, el pressupost entre 150.000-180.000 euros, i també quan tinguem els diners. No crec que ho puguem fer-ho ara abans de l'estiu, degut a la temporada turística, amb la qual cosa doncs segurament començaríem a partir del setembre-octubre.
Senyor Giraut, quin és l'estat en el que es troba aquest tram del Camí de Ronda que passa pel seu poble?
Bé, actualment s'hi pot transitar, o sigui, l'Ajuntament, doncs, veient de què, doncs, les coses, al final, tal com diu el senyor Planella, sembla que passat l'estiu i doncs l'obra, diguéssim, s'arreglarà ja per bé i definitivament, doncs, però està clar, nosaltres ja vam veure l'any passat doncs que teníem que fer una actuació, la vam fer l'Ajuntament amb pressupost municipal, i el que vam prioritzar és que un espai tan emblemàtic i tan transitat com el Camí de Ronda, per qüestions administratives o situacions pressupostàries, doncs el ciutadà no entén si això és
si ho fa l'Ajuntament, si ho fa un o altre.
i nosaltres doncs, donar explicacions al ciutadà que si ens toca o no ens toca, doncs no ens agrada. Nosaltres volem que la població, doncs, sobretot en temes bàsics, i aquest en tema turístic és absolutament bàsic i prioritari, tingués una solució. Per tant, o sigui, es pot transitar, hi ha seguretat, cap problema, i a partir de l'any que ve, doncs espero que ja el gaudirem, o un passeig, diguéssim, ja més adequat a un projecte més definit i més consolidat.
Quina hauria de ser la intervenció que fes Costes si l'Ajuntament ja la, més o menys ja el té arranjat?
Bé, l'Ajuntament va fer una solució, diguéssim, d'unes escales doncs, que poguessin salvar, diguéssim, un penya-segat, i això doncs es aconsegueix doncs a través d'aquestes escales, però el plantejament és que hi va una plataforma, diguéssim, adossada, diguéssim, a la roca, i que això fa que el camí, diguéssim, no tinguis que fer baixades i pujades, sinó que sigui més pla, quedarà millor, sense dubte.
Alcalde, canviem de qüestió, perquè l'Ajuntament va endegar una campanya per explicar el pressupost de Platja d'Aro per aquest any. Quines són les claus d'aquest pressupost aprovat?
Bé, el pressupost, en principi, doncs, com sempre, vol marcar accents amb els temes socials, els quals, doncs, en línies generals, doncs, i a més podem dir que durant tots els anys de les crisis, doncs, s'ha prioritzat i no hi ha hagut retallades. Hem entrat en diferents temes més que ens ha semblat que hi tindríem que entrar, però sempre doncs, dins del marc de l'atenció a la persona, a les associacions, a les escoles. Aquest doncs, marca el que és el muscle del pressupost, entenent com a política bàsica de poble doncs, que vol que l'estat de benestar, la societat de benestar, doncs no perdi nivells, sinó que en vagi incrementant en les mesures de les possibilitats pressupostàries. Uh-huh. I l'altra qüestió doncs, que nosaltres també hi apostem fort perquè està en l'ADN del municipi és el turisme i la promoció econòmica.
Ara abordarem aquest aspecte del turisme i la promoció econòmica. Parlava un moment vostè de benestar i d'atenció a les persones. Aquesta inauguració d'aquest nou CAP s'emmarca en aquesta idea de millorar els serveis a les persones?
Bé, sens dubte és un element importantíssim. És evident doncs, que aquí doncs, l'aportació de l'Ajuntament han sigut els terrenys. El Servei Català de la Salut és el que en el seu moment i parlant amb ells doncs, van considerar que doncs, dins de totes les mancances que hi ha en el país doncs, a Platja d'Aro es podria donar aquesta opció d'un nou CAP que ha triplicat l'espai del que teníem anteriorment i per tant ens trobem amb un equipament situat en un lloc molt, molt cèntric, que pràcticament quasi tota la població hi pot anar-hi a peu passejant, ben situat, i amb unes instal·lacions doncs, modernes i que doncs, estem molt satisfets, la veritat.
En l'altre àmbit que feia vostè referència, l'àmbit de la promoció econòmica, anem del turisme, sobre el primer, Platja d'Aro està debatent el seu model comercial, hi havien d'haver consultes amb els comerciants del poble, hi han hagut també sortides per part de regidors de l'Ajuntament per veure altres models de distribució comercial, si no recordo malament a París, a Londres i a Moscou, crec recordar. Ja em corregirà si no ho dic bé, eh? En quin estat es troba això, aquest nou pla estratègic sobre el model comercial del poble?
Bé, és un treball que, i una feina que no són ocasionals, sinó que són permanents els contactes i les coses conjuntament que fem, en aquest cas, amb les associacions d'empresaris i turístiques, doncs, i està clar, té un ventall important d'accions, per exemple, doncs, s'està preparant amb un pla per millorar les antigues, les galeries més originals del que era el Platja d'Aro de fa 50 anys, doncs, que també ens interessa molt la comunicació, o sigui, la permeabilitat de que els que coneixen Platja d'Aro, i vostè segur que ho coneix, doncs des de quan arribes i tenim la possibilitat d'un estacionament o de bons estacionaments molt propers de les zones tant de primera línia de mar com de les zones comercials, doncs que aquest trasllat, diguéssim, des de quan estaciones el cotxe fins que arribes a primera línia de platja sigui molt, molt, molt fàcil de transitar en determinades zones per vianants i fer-ho més fàcil. També contínuament, doncs, per nosaltres és bàsic la situació dels aparcaments dels cotxes. Estem, doncs, a la zona dels estanys, hem ampliat molt els aparcaments alternatius i gratuïts, i estem ja pensant una mica més de cares al futur, que segurament, diguéssim, les entrades d'accés dels pobles preveiem posar també zones d'estacionament, perquè en realitat, i també d'aquests estudis, com vostè diu, el model, en aquest cas, de Platja d'Aro com a referent, però també amb els seus matisos, i que els tenen, i molts importants, Castell d'Aro i S'Agaró, que som el mateix poble, però el nucli de Platja d'Aro no està encara en situació de conflicte entre el que pot passar a altres llocs, com alguns llocs de Barcelona, en què la situació de convivència entre que ja es troba un turisme massa massificat i la convivència de la ciutadania genera disfuncions. En aquest cas, aquests determinats estudis ens avalen i també coincideixen amb una opinió que potser no és generalitzada, però evidentment marca el ritme de l'Ajuntament, en el que, doncs, ens dona espai amb seny, amb ordre i, doncs, fent les coses correctament, anar encara, diguéssim, treballant més o ampliant el que seria, diguéssim, aquest poder convocatòria, que en realitat s'ha demostrat que el té Platja d'Aro, que té Platja d'Aro i S'Agaró, i que té espai encara, doncs no infinit, segur que té un topall, però té espai encara per créixer.
Senyor Giraut, una de les característiques dels últims anys a Platja d'Aro en termes comercials és que a l'avinguda principal cada vegada hi apareixen més negocis, comerços que formen part de grans cadenes de distribució. Com es pot fer per preservar el petit comerç, el comerç de proximitat i el comerç local?
Miri, aviam, el petit comerç, evidentment, se l'ha d'acompanyar perquè no quedi despenjat, no? De totes maneres, el món empresarial és un món que per si mateix, i això, doncs, des d'un punt de vista polític és només fer una constatació, no plantejar que ho mirem i ho deixem passar, fa una qüestió d'autoregulació per si mateix, no? Però no és incompatible el comerç petit amb el gran, o sigui, si nosaltres a vegades dels nostres eslògans de 365 dies a l'any i de poder donar aquesta oferta oberta, doncs també, i a més és una definició que surt una mica espontània, com un centre comercial a cel obert, no?
Sí.
I un centre comercial, els que munten centres comercials, el primer que miren per poder omplir tot l'espai que volen oferir és que hi vagi alguna d'aquestes grans franquícies, que és el que després arrastra la resta. Per tant, per si mateixes no crec que no resten. Una altra cosa és que vulguis lluitar David amb Goliat, no? Que vulguis utilitzar les mateixes armes, o per dir-ho en termes comercials, la mateixa oferta comercial, el mateix sistema, i enfrontar-te amb una gran...
No plantejava tant en termes d'enfrontament, sinó d'una banda per la preservació del petit comerç i per tant també en certa manera de l'economia local, i, sí, i per l'altra també per la preservació de la singularitat dels pobles i ciutats, perquè és veritat que pot arribar un moment, es pot donar el cas que passejar per Platja d'Aro en termes de botigues fos similar a passejar per Barcelona o per Milà o per qualsevol altre nucli comercial, simplement pel mimetisme del fet que hi hagi locals de les mateixes cadenes, franquícies, etc, etc. Ho deia per això, per la preservació, sí, d'aquestes dues coses, no? Del comerç i de la singularitat del poble o de la ciutat.
Però si em permet, no sé si agafo ben bé el matís, si viatgem pel món i anem als principals avingudes comercials del món, i si sortim de Passeig de Gràcia de Barcelona, o anem al Champs-Élysées,
o Oxford Street a Londres,
o Oxford, o anem a Düsseldorf, o anem a Xangai, o anem a Miami, anem arreu del món, no diré més coses per no que les he vistes, perquè doncs, bueno, jo els meus orígens són de botiguer, i doncs durant molt temps he viatjat força en aquest sentit. El tema és que tot això es repeteix arreu, per tant això de que es trobi el mateix aquí que com una altra ciutat, en principi no ha de ser dolent. L'important és que hi pugui haver-hi, a més d'això, que hi ha de ser-hi, doncs un comerç més tradicional, més especialitzat, doncs que d'alguna manera marqui personalitats i diferències. Llavors aquí hi ha un punt en què l'Ajuntament, l'únic que podem arribar, perquè tampoc en sabem tant ni tenim tant la pedra filosofal, és en donar aquestes oportunitats en què aquest petit comerç es pugui mantenir i marqui la diferència. Una altra qüestió, nosaltres veiem un pla expansiu de Platja d'Aro. Aquestes grans franquícies que ja les tenim quasi totes, i segurament que en vindrà alguna més, doncs quan hi són ocupen un espai determinat i només, però el plantejament de l'oferta comercial en condicions a Platja d'Aro s'estén, diguéssim, o s'estendrà amb tota probabilitat, nosaltres ho veiem així, des de el que és les grans avingudes centrals de Platja d'Aro, des de el Parc d'Aro, on hi ha els cinemes Oscars, sí, diguéssim, fins a l'acabar el poble. Llavors aquí hi ha encara espai per créixer, espai per fer més ofertes, i jo crec que serà un dels pols, diguéssim, més complets i més importants, i des de l'Ajuntament és un repte que això, doncs, hi hagi un bon urbanisme, una bona relació de qualitat de lo públic amb lo privat.
Senyor Giralt, fa un moment ha dit tenim gairebé totes aquestes franquícies i encara podria venir-ne alguna més. Ja tenim notícia d'alguna altra concreta que es vulgui instal·lar al poble?
Hi ha rumorologies, però això, que jo m'estimo més que les coses, doncs, quan estiguin fetes, doncs, i siguin, perquè si no la resta, soc conscient de que, doncs, no sempre acaben bé, o a vegades triguen una mica més del compte, però estic segur que n'hi ha, que no trigarà més o menys, però encara n'hi haurà algun altre.
Senyor Giralt, canviem de qüestió. L'Ajuntament va aturar a la platja de Sa Conca les obres de construcció d'un ascensor perquè van intervenir en un talús que sembla que ha quedat malmès. Com es pot restituir aquest talús? Què farà l'Ajuntament perquè que els promotors d'aquesta obra refacin això que han malmès?
Bueno, l'Ajuntament ha obert un expedient i aleshores doncs ja es veurà en el seu moment si, si ha de ser sancionador o no, però que no és tant el que ens importa, sinó la, que la restitució sigui el més acurada possible, no? I en aquí, doncs, bueno, no, els promotors de l'obra doncs, no hi posen inconvenients a plantejar el que amb els tècnics municipals el finalment acordin, perquè la situació, si no realment com era originalment, potser no és possible, però que quedi el més adequada possible.
Encara una qüestió més sobre el port. La Junta del Port vol modificar-ne la bocana. Quina és l'opinió que li mereix el projecte presentat?
Sí, nosaltres el plantejament, hi ha quatre propostes sobre la taula i amb això coincidim amb la Junta del Port d'Aro, que doncs hi ha una que és la que es veu que té menys impacte sobre l'àmbit, que és la que nosaltres apoyarem.
Senyor Giraud, deixem que li pregunti per vostè, no tant per temes de poble, sinó per temes més personals o més del seu àmbit polític. Vostè és un dels alcaldes més longeus del país, porta 24 anys governant. Té intenció de presentar-se a la reelecció del 2019?
Doncs en aquests moments no li puc dir. Aviam, jo sóc conscient de que l'edat, hi ha una qüestió d'edat que evidentment doncs marcarà un límit en què les meves possibilitats doncs, ja, doncs si jo no em veig en condicions de dir, estic en condicions de donar bones prestacions, per entendre'ns, doncs jo seré el primer en què em plantejaré doncs, que donar pas, perquè aviam, no hi ha cap problema en donar pas, perquè conec a les persones que hi ha a l'Ajuntament, també les que no hi són i poden ser-hi, per tant jo no sóc una persona imprescindible.
Vostè creu que hi ha pedrera en un hipotètic cas que
sí,
fes falta?
Sí, segur, a dins de l'Ajuntament i fora de l'Ajuntament.
En qualsevol cas, això més que una qüestió d'edat, diuen que ja és una qüestió d'actitud, eh?
Bueno, sí, després hi ha una qüestió de que, doncs, i també les coses no depenen d'un mateix, o sigui, també, doncs, si estic a l'Ajuntament és perquè, doncs, em vaig presentar, perquè ningú em va obligar, però després hi va haver gent que va considerar que la meva opció era oportuna. El que no seré és inoportú, eh?
Senyor Giraud, vostè militava a Unió Democràtica de Catalunya, de fet s'havia declarat admirador del seu secretari general, de Duran i Lleida. Com ha viscut la desintegració del partit, encara que ja no en fos militant en el seu moment?
Bueno, amb tristesa, no? Vull dir, són coses que hi ha estat molts anys, que doncs que s'ha cregut amb un partit, amb el seu ideari, amb líders que en realitat ho han sigut i que doncs han tingut el meu reconeixement i la meva admiració. Després la vida, doncs, hi ha una sèrie de circumstàncies doncs d'encerts i errades que tots fem i que després et porten allà on et porten.
Va ser un error per part del partit separar-se de la idea de treballar per fer un referèndum per la independència del país?
Bueno, jo no sé exactament. Hi havia gent que es va quedar amb el partit que pensava que no era un error, i gent doncs que no vam tenir altra opció de que doncs, com el meu cas, o donar-nos de baixa el partit o quedar com el meu cas i d'altres amb un plantejament de no quedar afiliats, no? I aleshores era una discrepància i en aquell moment doncs alguns vam creure que em semblava que era una equivocació i vam decidir el que vam decidir.
Escolti, per acabar, deixi'm que li pregunti com actuarà a Platja d'Aro en cas que s'acabi fent el referèndum.
Bé, tenim un referent al que va ser el 9N, no? Llavors, jo entenc que la situació de les votacions del 9N, no perquè sigui Platja d'Aro, sinó perquè entenc que serà arrel del país, doncs ja són un referent.
Senyor Joan Giraut, alcalde de Platja d'Aro, gràcies per atendre la nostra trucada. Teníem sobre la taula un munt de temes que volíem abordar. Gràcies per per respondre'ns a tots amb total normalitat i això, i per atendre'ns tan ràpid, perquè a més és una entrevista que hem gestionat amb molt poc temps.
No, ha estat un plaer. Moltes gràcies, i quan creguin oportú, aquí en tenen a la seva disposició.
Doncs moltes gràcies, que vagi molt bé, bon dia i sort.
Bon dia.
D'aquí un minut seran 9:15 del matí. Esteu escoltant el Supermatí a Ràdio Capital, Extra FM Costa Brava i Ràdio Bisbal.
Supermatí, el programa que desperta l'Empordà.
Particular d'en Van Morrison, en Jackie Wilson, amb aquesta producció, no m'atreviria a dir de quin any és, però té pinta això de ser finals dels 60, Just després de l'entrevista que hem fet a l'alcalde de Platja d'Aro, Joan Giraut, per obrir aquest segon bloc del programa, que segueix amb l'Ignasi Arbat, d'aquí res. Arbat, bon dia.
Hola, bon dia, què tal?
Doncs bé, mira, anem fent aquí... passant el dematí. Avui estem frescos, tu. Com vas tu?
Molt bé, molt bé. Jo sí. també.
No estàs constipat ni res?
No. Això és... Estem en forma avui.
Bueno, home, jo que me n'alegro. Doncs amb l'Ignasi Arbat, com sempre, parlem de cinema. D'entrada parlem del programa Ningú no és perfecte, que emetem a Ràdio Capital aquest vespre a partir de les 10, i en el que parlareu de còmics, cinema, sèries de tele, i concretament de què, Ignasi?
Mira, avui entrevistem a l'Héctor Claramunt, que és co-guionista i co-director de la sèrie El Crac. Un cop acabada la sèrie vam quedar amb ell que parlaríem una mica ja amb spoilers obertament de la sèrie, de com havia anat el rodatge i tot això, i ens explicarà un munt d'anècdotes que no coneixíem de la sèrie, i bé, descobrirem coses molt, molt interessants que no s'han dit sobre El Crac de TV3, la sèrie que protagonitza el Joel Joan.
Què et sembla a tu la sèrie? Què t'ha semblat?
A mi molt divertida, molt, molt,
sí,
molt
no?
divertida. Sí, 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 està molt bé. Coses com aquestes a TV3 realment
feien
fan falta.
Sí, sí.
Sí, fan falta i és llestimós també que no es posin més recursos perquè puguin continuar i tirar endavant produccions d'aquest estil, no?
Uh-huh.
Llavors les audiències a la cadena són les que són i bé, en fi, vull dir que hi ha camí per millorar, però és evident que fan falta recursos i confiar en projectes com el CRAC, per exemple.
Uh-huh. Sí, està clar. Val, per tant, aquest vespre, Héctor Claramunt, alguna cosa més sobre el programa d'aquesta
sí.
nit?
Mira, farem tertúlia, comentarem la pel·lícula Zeta, Ciutat Perdida, el tràiler de Blade Runner 2049 i descobrirem que Dwayne Johnson de Rock s'ha postulat com a futurible president dels Estats Units.
Ah, sí? Dwayne Johnson, de què has dit?
The Rock, la Roca, un dels protagonistes de Fast and Furious i del remake de Los Vigilantes de la Playa, que podrem gaudir...
No n'he vist ni una, tu.
No,
ni la Roca
sí.
No, home, no, ni Roca. Ah, no, Roca és la de la presó, no? No estic liant.
Sí, però no, ara t'estàs liant. Això és la pel·lícula La Roca.
Sí.
Jo estic parlant d'ell com a actor, que és Dwayne Johnson,
sí.
que ve del món del wrestling i allà feia servir l'apel·latiu de Rock.
Ah, vale. No, tinc ni idea, no he vist cap pel·lícula d'aquest tio, fixa't.
No, segur que et sona, segur. És un tio molt catxes.
Bueno, total, que es vol postular com a president dels Estats Units.
Sí. Pitjor que el que hi ha ara no ho farà. Per tant,
no, tot i que bueno, el Ronald Reagan també era actor i no es pot dir que la cosa hagués anat millor, però bueno.
No, però era un mal actor. Bueno, Don Johnson també, però fa més gràcia i ens cau simpàtics, cosa que Ronald Reagan no aconseguia amb els seus westerns.
Escolta,
de dubtosa qualitat.
Hem
sí.
de fer una sessió express perquè tenim, ens queden dos minuts. Vull dir que hem d'anar al
doncs va, anirem per feina.
Va, supermatí, va. Som-hi, va, ràpid.
Anem per feina directament aquesta setmana, pràcticament és setmana d'una estrena, podríem dir, la resta estan allà per omplir, perquè s'estrena Alien Covenant, que recordem que és la segona prequela de la saga Alien, que dirigeix novament Ridley Scott, el director de la primera, que ja ve a dirigir una prequela anterior, que era Prometheus, que malgrat que a nivell de crítica no va funcionar molt bé, sí que va recaptar molts de diners i es va convertir en la pel·lícula de la saga Alien que va recaptar més pasta. Aleshores, era pràcticament imperatiu continuar la història, però com que aquella pel·lícula creativament no havia funcionat molt bé, es desvincula bastant d'aquella, passa 10 anys després i va un altre rotllo, uns altres protagonistes, algun escenari es repeteix, però vaja, és una pel·lícula que funciona bastant autònomament i aquí sí, com que l'altre vam trobar a faltar més aliens, aquí en tindrem una mica més.
Hi ha una tort i dret, per tant això s'estrena aquest cap de setmana. De manera molt ràpida, alguna sí. altra pel·li així que diguis aneu-la a veure, però sense ni explicar-la gairebé?
Doncs no gaire res, només mira, Maravillosa família de Tòquio, una pel·lícula de comèdia oriental dels mateixos actors d'una família de Tòquio.
Ignasi,
la història és diferent.
Ignasi, gràcies i disculpa la premura del dia d'avui.
No passa res, fins la setmana que ve.
Ens escoltem dijous.
Adéu.
I abans de tancar el programa, com sempre, fem un últim repàs a les notícies de casa nostra.
Tot el que necessites per estar al dia, al supermatí.
El jutjat admet el contenciós pel xalet del Golfet i adverteix a l'Ajuntament que el multarà si no li aporta l'expedient.
El jutjat contenciós 1 de Girona ha admès a tràmit el recurs interposat per la plataforma Salvem el Golfet contra el xalet de luxe que s'està construint a la cala del Golfet de Calella de Palafrugell. L'entitat reclamava la nul·litat de la llicència d'obres i que es deixi sense efecte el pla de millora urbana de la zona. El jutjat no ha rebut l'expedient que va demanar a l'Ajuntament i el termini ha vençut. Per això li ha fet arribar una segona reclamació i l'adverteix que el multarà si no ho fa.
L'alcalde Juli Fernández afirma que el tràmit s'ha endarrerit per raons administratives perquè es va decidir contractar un advocat extern per dur la defensa jurídica. Amb tot, assegura que l'expedient entrarà al jutjat aquest mateix dijous. De moment, el promotor del xalet de luxe encara no n'ha sol·licitat la llicència de primera ocupació. Salvem el Golfet sosté que el xalet de luxe acumula nombroses irregularitats i posa com a exemple la manera com es va autoritzar l'obra o la manca d'informes preceptius. L'associació vol que el jutge declari nul el pla de millora urbana que Salvem el Golfet interpreta com una maniobra ad hoc que ha permès augmentar la edificabilitat, l'ocupació i l'alçada de la parcel·la on es construeix el xalet. L'associació acusa l'alcalde d'haver donat un tracte especial al promotor i li retreu que no hagi complert els requeriments de la Direcció General d'Urbanisme ni les recomanacions del síndic de greuges.
Les 8:54 inauguren el nou centre d'atenció primària de Platja d'Aro.
El conseller de Salut, Antoni Comín, ha inaugurat oficialment aquest dimecres el nou CAP de Platja d'Aro, que es va posar en marxa fa un mes. Està integrat dins l'àrea bàsica de salut de Sant Feliu de Guíxols i pot atendre unes 8.000 persones. El nou centre ha suposat una inversió de més de 2,3 milions d'euros finançats pel Servei Català de la Salut.
Hi treballen 5 metges de medicina familiar i comunitària, un pediatre i 6 infermeres, a banda del personal administratiu i de suport. El nou centre d'atenció primària suposa un increment de l'espai assistencial amb l'objectiu de millorar la qualitat de l'atenció als usuaris i les condicions dels professionals. Són prop de 1.500 metres quadrats en dues plantes, compta amb 14 consultes, 3 per medicina de família, 3 per infermeria, 2 per pediatria, 5 polivalents i una per cirurgia menor i cures complexes. També disposa de 6 consultes per l'atenció continuada. A més, hi ha una àrea d'admissions, zona de treball i de descans per al personal, magatzem, vestuaris, dutxes i lavabos.
8:55, a l'Estartit també inauguren el seu nou consultori mèdic.
El centre assistencial, situat al centre de la vila i a pocs metres de l'antic, disposa d'una superfície de mig miler de metres quadrats en una sola planta, el doble que l'anterior equipament. L'equip d'atenció primària de l'Estartit el formen 2 metges de família, 2 infermeres i un pediatre, a més del personal administratiu i de suport. Durant l'estiu, el centre comptarà amb un equip de reforç format per un metge, una infermera i una auxiliar administrativa.
El nou centre disposa de 8 consultes, 4 per medicina de família, 2 per pediatria i 2 per l'atenció continuada. A més, hi ha una àrea d'admissions, zona de treball i de descans per al personal, magatzem, vestuaris, dutxes i lavabos. El president de l'entitat municipal descentralitzada de l'Estartit, Genís Dalmau, destaca a Ràdio Capital que el nou CAP és un pas més perquè el poble disposi dels equipaments necessaris perquè la gent pugui viure-hi tot l'any.
En tot cas, aquests equipaments que he citat, hi ha molts ajuntaments que ja fa anys que els tenen. Bé, a l'Estartit han arribat més tard, benvinguts siguin, i estem encara doncs amb equipaments bàsics i necessaris per a la gent que vol viure en l'Estartit, doncs que ho pugui fer amb el màxim de serveis possibles dintre de les nostres possibilitats.
En aquest sentit, Genís Dalmau destaca també l'escola Bressol que ha posat en marxa aquest curs, o els projectes que es tiraran endavant els propers mesos, com la nova biblioteca de l'Estartit o l'espai Medes.
4:09.
Supermatí.
Begú impulsa la recollida selectiva dels residus vegetals.
Un conveni de l'Ajuntament amb el Consell Comarcal comportarà la distribució de 24 grans contenidors al municipi per fomentar i facilitar la recollida selectiva dels residus vegetals. D'aquesta manera, el consistori vol fer front a les dificultats que suposa un municipi com Begú, amb molts habitatges unifamiliars amb jardins, especialment a les urbanitzacions.
L'objectiu és impulsar la recollida selectiva perquè després els residus vegetals puguin ser tractats per l'obtenció de compost o biomassa. Per poder executar el servei, el Consell del Baix Empordà ha contractat una empresa que se n'encarregui. La freqüència del buidatge serà quinzenal, encara que en èpoques de major necessitat o per avís de l'Ajuntament aquesta freqüència pot ser setmanal. El cost del servei serà de 50 euros per cada tona de restes vegetals recollida i de 10 euros al mes en concepte de lloguer de cada contenidor. El pagament es farà semestralment.
I a Palafrugell han posat ja en marxa la campanya Rasca l'Unça.
Les parades dels mercats de la fruita i verdura, el de la carn i el del peix, reparteixen les butlletes Rasca Rasca. La campanya, que s'allarga fins al 4 de juny, és una iniciativa per atreure més visitants i compradors. Els clients poden guanyar diversos premis gràcies a la implicació del teixit comercial i turístic de la vila.
Hi ha premis de diferents categories que van des de nits d'hotels i entrades al Festival de Música de Cap Roig fins a descomptes en comerços, esmorzars de franc als voltants del mercat o promocions per anar a fer un vermut als locals especialitzats de la vila. Ja fa 6 anys que es va iniciar la campanya Rasca l'Unça, que s'articula al voltant del mercat municipal en les seves 3 vessants. En aquesta edició s'ha recuperat una categoria, l'unça obsequi, en què el premi té relació amb la conscienciació sobre el malbaratament alimentari.
9:02, acabem. Palamós Terra de Mar ofereix navegar fins a les Illes Formigues.
Aquest cap de setmana se celebra l'onzena edició del Festival Palamós Terra de Mar. És un certamen que proposa un conjunt d'activitats relacionades amb el mar, la seva cultura, el seu patrimoni, la gastronomia i les tradicions.
Aquesta edició té per objectiu posar en valor la natura i el paisatge litoral. Per això els visitants podran fer recorreguts marítims en diverses embarcacions. estacions. Una d'elles és el catamarà Atlàntida amb una capacitat de 250 persones que farà trajectes d'uns 45 minuts pel litoral i arribarà fins a les Illes Formigues. El Festival Terra de Mar també inclou regates i competicions nàutiques, una fira de productes mariners, iniciació a la vela i al caiac, tallers i una mostra d'oficis del mar.
Doncs fins aquí el resum de les notícies de casa nostra. Recordeu que les podeu tenir degudament actualitzades i ampliades al nostre web radiocapital.cat i també a través del nostre butlletí electrònic que podeu rebre cada dia, si així ho voleu, a la vostra bústia de correu. L'única cosa que heu de fer és entrar a radiocapital.cat, subscriure-us al servei de notícies, al servei aquest butlletí electrònic, donant-nos el vostre nom, la vostra adreça de correu i la vostra població, i cada dia us enviarem puntualment les principals notícies del Baix Empordà i els principals continguts d'aquest programa. Estem a punt d'acabar el supermatí d'avui, però tenim temps encara per fer un últim repàs a la previsió meteorològica, Martí.
Doncs sí, el matí d'avui el tindrem força ennuvolat, encara que això, amb el pas de les hores, anirà millorant per donar-nos més estones de sol. Les temperatures es mouran entre els 24 graus de màxima i els 14 de mínima. I divendres un temps en conjunt assolellat, igualment que el dissabte, i diumenge la cosa pot començar a canviar una mica. Demà ho acabarem de concretar.
Gràcies, Martí, l'home de la veu profunda del supermatí, que tornarem demà a les 8. Tot l'equip del programa, Toni Selles, Dani Cortés, David Parranyó, Martí Seguer, Ignasi Arbat, Marc Clapés, Josep Lluís Vidal, Juli Pedrero i aviat la incorporació d'algun nou col·laborador. Com us dèiem, el supermatí d'avui acaba aquí. Us deixem i us rematem a que seguiu les 24 hores del dia a través de la nostra emissora amb tota l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. Que vagi molt bé, bon dijous. Supermatí.